crema cremada. I bé, és una història familiar, també molt còmica, molt divertida, amb en Renou que destrota tot plegat. També amb un missatge important que volem adreçar al públic, de tal manera que, de forma còmica, igual que fèiem en Pla de Xoc, doncs poguéssim també llançar un missatge en el que el públic doncs dona que pensar i intentem doncs d'alguna manera commoure, no?, o moure aquest pensament.
La idea de la companyia Trea Teràpia és estrenar crema cremada el proper estiu fora d'Altafulla amb la voluntat d'inaugurar el renovat casal de la Violeta un cop estigui enllestida tota la reforma.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquest matí el conseller de Medi Calvet anunciava una inversió de 30 milions d'euros en un pla de 4 anys als ports que gestiona el govern de la Generalitat de Catalunya. 30 milions d'euros que han de venir complementats per 76 milions d'euros més d'inversió privada en aquests ports. En total, uns 107 milions d'euros a repartir entre aquests 4 anys i que d'alguna manera han de servir per diverses coses. Alguns ports perquè es preparin pel canvi climàtic, d'altres perquè millorin els seus espais, d'altres perquè es preparin per l'arribada de turisme i de creuers i de vaixells, d'embarcacions. En tot cas, cada un dels ports té, o cada una de les àrees té, unes especificitats diferents. Deixeu-me saludar a aquesta hora de la tarda el senyor Isidre Gavín, que és secretari d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Senyor Gavín, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies, i també president de Ports de la Generalitat.
Doncs escolti'm, més càrrecs encara, i miri, doncs com a president de Ports avui deu estar satisfet. Que li inverteixin a un diners sempre és una bona notícia, no?
Sí, bueno, ja a tothom ja se n'adona que és una dualitat, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat del govern té posicions importants en les empreses que serveixen per portar a la pràctica la política d'inversions en infraestructures. I, evidentment, en aquest cas estem molt satisfets i molt cofois de poder tenir aquesta política inversora en els ports de Catalunya.
Una política inversora que, segons ens explicava aquest matí, és un plaç de 4 anys, aproximadament, no? En 4 anys s'aniran fent aquestes inversions.
Efectivament. Ports de Catalunya té el gran avantatge de que té uns ingressos recurrents, que són tots els ingressos que venen com a conseqüència de la gestió d'aquests ports. I que, evidentment, el nostre compromís és que aquests ingressos es reinverteixin d'una forma molt majoritària en els mateixos ports. Això ens permet planificar les inversions durant 4 anys i alhora també ens permet fer unes polítiques d'inversió que van orientades a assolir determinats objectius. I, per tant, aquestes inversions, com tu mateix ho has apuntat, en alguns casos van a millora de la infraestructura, pues a fer doncs, resers als ports i millorar la qualitat de la infraestructura i de la instal·lació. En altres casos ens permet millorar la integració entre port i ciutat, tenint en compte que molts d'aquests ports tenen una gran activitat lúdica o esportiva, i en alguns casos, també, i és molt important, ens permet adaptar aquests ports a les polítiques de sostenibilitat que avui la societat ens reclama.
Hi ha un concepte que m'ha cridat l'atenció i en el que doncs m'hi volia aturar un moment, que és, per exemple, en el cas del port d'Arenys, no és l'únic, una inversió en un dels dics, no?, en un dels, sí, dels dics de la zona portuària per adequar la instal·lació al canvi climàtic.
Això respon, sí, pot xocar una mica, però té tot el sentit del món, Nosaltres hem de reforçar molts dics i moltes defenses dels ports, precisament pensant en que el nivell de l'aigua de mar té una tendència a augmentar, aquest nivell, i a que la climatologia, com jo crec que tots anem prenent cada vegada més consciència, té manifestacions més radicals. I això inclou tant les manifestacions climatològiques a terra com també les manifestacions climatològiques a mar. I, per tant, efectivament, durant aquests propers anys, estem reforçant alguna d'aquestes amb aquest objectiu. amb l'objectiu d'aconseguir que realment els ports siguin un entorn suficientment arreserat com perquè donem tranquil·litat als usuaris d'aquests ports.
Pels companys de Girona, per exemple, un dels fets destacables era el fet que tiraran endavant l'adequació del port de Palamós a l'espai Schengen, malgrat que el govern espanyol ja ha dit que per ells no és un port de primer nivell. De primer nivell em refereixo de primer interès.
Ells diuen que no és un port d'interès general, no? Uh-huh. El conseller aquest matí deia, doncs ja es veu l'interès general que tenen pels ports de Catalunya, perquè, clar, efectivament, nosaltres no hi denunciarem, no hi denunciarem. Fixi's que de ports d'interès general de l'Estat hi ha el de Barcelona i el de Tarragona. Aleshores, imagini's, hauríem d'arribar a la conclusió de que per l'Estat no hi ha cap port d'interès general a la zona de Girona, que és un territori on, tots som conscients, on hi ha la Costa Brava i un munt de poblacions molt importants amb moltíssima, moltíssima activitat. Nosaltres hem invertit ja més de 400.000 euros per adaptar el port de Palamós, però és que, esclar, el port de Palamós és el principal port a les comarques gironines de la zona de la Costa Brava en rebre creuers i creueristes, i això és una dinàmica molt positiva que ens permet distribuir l'activitat turística a tots els territoris de Catalunya, no només al port de Tarragona i al de Barcelona. Ens permet, en el cas de Palamós i Roses també, acollir uns creuers que normalment són creuers amb passatgers amb un molt alt poder adquisitiu, i per tant ens permet dinamitzar un sector com el turístic a una zona d'alta qualitat i d'un producte interessant com la Costa Brava, no? Mm. Nosaltres no renunciarem a que sigui un port Schengen i seguirem reclamant, i ho hem fet ja a l'actual equip del govern central, perquè puguem obrir l'activitat del port de Palamós a vaixells que vinguin de ports que no siguin Schengen.
I, evidentment, adequar els altres ports, els de la zona de l'Ebre, per exemple, perquè puguin rebre també creuers i creueristes i enriquir el seu potencial turístic, interpreto, també anirà per aquí una mica la inversió. I hi ha una qüestió final que li vull preguntar. 30 milions de Generalitat, 76 d'inversió privada. Com ho aconseguiran, això? O com ho tenen previst que hi hagi 76 milions d'inversió privat en aquests ports?
Sí, això, de fet, ja ho estem aconseguint. És a dir, una bona part d'aquests diners que venen d'inversió privada, en bona mesura, són ingressos que provenen de les concessions o d'activitats que es duen a terme en els diferents ports, que són activitats de tipologies molt diferents. Però, a més, jo vull posar l'accent i vull posar en valor de que, precisament perquè hem mantingut una dinàmica d'inversió als nostres ports i hem mantingut i millorat les seves instal·lacions, hem aconseguit que els nostres ports siguin molt atractius per a inversió industrial i fins i tot per a inversió industrial estrangera. Per tant, aquesta inversió privada està augmentant no només per les concessions que tenim als nostres ports per l'activitat que es considera tradicional, sinó estem aconseguint augmentar d'una forma significativa, com dic, la inversió industrial d'operadors internacionals. Particularment a Vilanova, hi haurà a Vilanova i la Geltrú, hi haurà ara una inversió de diferents milions d'euros d'una multinacional amb seu a Anglaterra, per tal de construir unes instal·lacions adequades a la seva activitat. Bé, això fa que no només, com deia, mantinguem i conservem els ports, sinó aconseguim que aquesta manera de poder ser un motor de l'economia de totes les poblacions de la costa, aconseguim que es diversifiqui, que no sigui només una economia vista des de l'òptica de l'activitat turística i de l'oci i de l'activitat esportiva, sinó que també la vessant industrial augmenti, no? I això ens sembla que és importantíssim pel conjunt del país i especialment per les poblacions de la costa.
Fem referència a la inversió de Pendenís, amb qui parlàvem l'altre dia, just amb el senyor Joan Pere Gómez i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. Senyor Gavín, em quedaria molta estona parlant amb vostè de ports. Si li sembla, ens emplacem d'aquí unes setmanes, quan les agendes ens ho permetin, i parlem amb tranquil·litat d'aquestes qüestions i sobretot d'aquestes inversions. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vostès.
President, que vagi... Ara sí, president, que vagi molt bé.
Gràcies, moltes gràcies.
A reveure. Doncs d'una notícia que en sabíem aquest matí, hem pogut ampliar-la aquesta hora de la tarda en connexió amb el president de Ports de la Generalitat i secretari d'Infraestructures també, el senyor Isidre Gay.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 28, 27.
El preu del peix.
I és un plaer avui saludar als estudis d'aquí del Far, en Martí Cadellans. Martí, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Ens venim anem, depèn d'on estiguem, a conèixer el preu del peix a Arenys de Mar, que viu una circumstància molt concreta aquests dies, com d'altres ports del país, i és que té la principal flota de veda, no?, l'arrossegament.
Normalment, aquest temps sempre fan la veda un mes als arrastres de tot... diversos ports determinats els mesos, però aquest any ha coincidit a Vilanova, a Barcelona, a Arenys, Blanes, Palamós, Sant Feliu, totes aquestes costes han parat un mes tots els barcos. Com a anys enrere, paraven un mes i treballaven o dos ports o un port treballaven, perquè ara aquest any han fet tot junts.
Correcte. Bueno, millor, no? Així...
En sentit, sí, per la mar millor, però és el que hi ha. Pues, algun dia podien trobar gamba a Palamós o gamba de Vilanova i ara es tenen que buscar la gamba, te'n vas cap a Tarragona.
Bueno,
Sant Carlos.
Sí, ahir parlàvem amb la gent de Sant Carlos i ens deien que ells paren el juliol a l'agost. Eh?
Sí.
Escolta'm, com ha anat avui de preus tot?
Bueno, avui en sentit aquest dematí hi ha hagut bisos, diguem-hi que li diuen bisos que és el peix inferior al barat, unes 300 caixes que han anat bé de preu, uns 20 euros al quilo, 21 euros... La caixa, que és bon preu. I aquesta tarda hi ha hagut peix blanc.
Ah, molt bé.
Repeteixo, peix blanc, perquè em diuen els pescadors que hi ha peix blanc, perquè és peixell, variades, raps, llenguados, remus, peix, pagres, mabres... Tot aquest peix és peix blanc, en sentit. Però no és de rastre, però és de tresmall i palangre. Ah. També hi ha hagut sèpies, pops, també en sèpia bastanta quantitat. I en peix blau hi ha hagut també bastant de bonitos i hi ha hagut una mica de tota classe de peix.
S'ha venut a bon preu o no?
Sí, aquests dies té tendència el peix a anar normalment a un preu determinat, però no, sempre puja i baixa, depèn la quantitat de peix que hi hagi i també els peixeters que vinguin. Clar, també influeix els peixeters que vinguin. Clar. No venen tots, perquè, clar, molts no poden vindre a buscar dos o tres cuetes de peix. El que volen és posar-ne 25 o 30 o 10 o 15 per les botigues. Però normalment els que sempre venen, sempre agafen peix. Hi ha hagut una barca que ha agafat avui 300 quilos de letxa, serbioles, que diguem-hi que és un peix molt bo, bastant bo, fet amb patates, que li ha begut a 15 i a 16 euros al quilo. I ahir, i abans d'ahir, també va fent 500 quilos. Vull dir que és... I tresmall, i és tresmall. Vull dir que de peix n'hi ha hagut. Hi ha hagut 307 cubetes avui a Arenys, durant 35 minuts.
Déu-n'hi-do. És a dir, que hi ha peix, el que passa que als peixeters doncs, no els costa més venir.
Clar, perquè per baixar de fora amb bastant de puestos, no s'hi convé vindre a buscar una o dues cubetes, en sentit.
Martí, la setmana vinent hi tornem.
Com vulgueu.
No, com vulguis tu, ja ho saps, aquí estàs sempre benvingut.
Jo, si puc vindré aquí. Si no, estem a la feina al peu del dia.
Doncs escolta'm, sempre que vulguis, aquí seràs ben rebut. Clar que sí, ens agrada molt veure't.
Però vinga.
Martí Cadellans, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Fins després. Així tenim el preu del peix, avui.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El fan. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Cristina Cantal, tu què preferiries, pirata o corsària?
Corsària.
Ah, oh, que avorrida. Jo seria més pirata. Prefereixo ser pirata que corsària. Sí, home, pirata et sents més lliure. Al corsari sempre has de donar explicacions a algú, no? O fer-li la rosca.
I vols dir que tothom sap quina diferència hi ha?
No, jo crec que no. Jo crec que ara podríem explicar-los-hi.
Doncs sí, perquè precisament doncs, ens volem endinsar a conèixer més, no?, tot el tema de la pirateria i precisament en aquesta zona de l'Empordà, i ho fem a través d'en Gabriel Martín, que és autor del llibre Pirates i Corsaris a l'Empordà, un llibre doncs, que plasma precisament la història dels protagonistes de la pirateria des dels seus inicis en aquesta zona.
Gabriel Martín, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
I vostè què creu? Que la gent coneix la diferència entre pirata i corsari o no?
Déu-n'hi-do, jo crec que sí, la gent ja està bastant instruïda en aquest tema. però si vols la repassem ràpidament.
Vinga.
És molt fàcil.
Vinga.
Molt senzill. El pirata és bàsicament del mar, eh? Una persona que, bueno, malfactor, que corre pel mar amb la seva nau, doncs atacant altres naus per robar, bàsicament. I el corsari és un bandoler del mar consentit, és a dir, que tenia, a més, una llicència per part dels governs per tal que ho podia fer. És com si diguem, com els banquers aquests d'avui en dia, no?, en certa manera, que se salven una mica tot això. No, tenien un paperot, tenien un paper en compte que els donava, era la llicència de cors, amb el qual doncs tenien permís per atacar i saquejar naus de potències enemigues. És a dir, en aquell moment, doncs, la corona espanyola, si era enemiga de França, doncs els corsaris espanyols o catalans podien atacar naus franceses amb el consentiment del rei, perquè ens entenguem.
Tu has fet tot un repàs dels pirates i dels corsaris a l'Empordà des dels seus inicis. Realment, quan va començar la pirateria aquí en aquesta zona de l'Alt Empordà o de l'Empordà?
Ui, sabem ja que la pirateria existia a l'època dels romans. De totes maneres, aquí jo en el llibre ho acoto una mica més, perquè em baso a partir dels primers fets documentats, no? Els primers fets documentals ja escrits. I sabem que, bueno, que ja, de fet, ja va haver-hi els primers atacs, fins i tot van arribar per aquí els vikings, que també els podem considerar, en certa manera, una mena de pirates, perquè també arrasaven en tot i s'emportaven tot el que podien. I però bàsicament, sobretot el gran domini musulmà del sud de la península Ibèrica, van començar les ràtzies musulmanes entre els segles 9 i 12, que van arribar a grans flotes d'estols que van assetjar tota la costa catalana i empordanesa durant un bon grapat d'anys, i van fer mal perquè venien gairebé amb grans exèrcits i la població aquí a Catalunya no era gaire important. Per tant, una vila compta de tranquil·lament d'uns 300 habitants arran de mar, doncs que de sobte t'arribin doncs 50-60 vaixells carregats amb milers d'homes, doncs clar, l'únic que podies fer més que defensar-te era córrer muntanya amunt.
Per tant, segle IX és el primer període que comença a haver-hi documentació de tot aquest tema, perquè ha de ser complicat fer la recerca de tota aquesta història.
Sí, perquè en aquesta època no hi ha gaire documentació. I sí, el segle IX és quan hi ha la ràtzia d'Ibn Abi Hamama, que va atacar sobretot l'Empordà entre el 934 i el 935, i després, també poc temps després, tenim el conegut saqueig al monestir d'Ullà, el 1178. Aquests no venien del sud de la península, sinó que venien de Mallorca, i van remuntar en aquell moment el Ter, segurament molt més capdalós que no pas avui en dia, perquè van passar a Torrella de Montgrí, van arribar amb les naus ben bé al monestir d'Ullà, i també el van saquejar, i fins i tot van agafar els frares, els van emportar i els van vendre com esclaus.
Però aquí, Gabriel, m'agafo el que deies al principi. Jo no sé si establir una diferència, perquè clar, el pirata és el bandoler, aquell que roba, no? Que veu un vaixell.
Sí, el simple bandoler, simple bandoler que roba i que és un fugat de la justícia i per qualsevol justícia. Quan mira si hi havia diferència, perquè sí, hi havia. Tu imagina't que ets un pirata, vas pel mar. Sí. Simplement, si ets un pirata, un cop ets capturat, podies ser penjat del pal major del vaixell, sense judici. En canvi, si tu eres un corsari, com que tenies llicència de cor, se't considerava com un presoner de guerra. Per tant, mereixies els respectes, havies de ser ben tractat, i llavors se t'emportaven a la presó, i bueno, allà ja morien. Però per començar, ja fixa't si és prou notable la diferència. El corsari se'l respectava com un militar, en certa manera.
Feia referència, escoltava lo de les ràtzies musulmanes, aquestes a les quals feies referència, però això en lloc de pirateria no era més una mena de robar, d'enfablir a l'enemic? És a dir, més que robar per robar, era robar amb un objectiu, no? Al final acabar deixant els altres a la més absoluta de les misèries.
Sí, sí, però és que això precisament és el corsarisme. El corsarisme, per què donen llicències de cors després, més tard, als regnes? Doncs precisament per afablir l'enemic allà on més li fa mal, que és les rutes comercials. I sense anar més lluny, ara faré un gran salt, en plan tota la Primera Guerra Mundial, que encara en aquell moment també es practicava el corsarisme d'una altra manera. Els submarins alemanys, o austríacs en aquell moment, doncs el que feien era precisament dinamitar tota la ruta comercial francesa, tota la rereguarda francesa, que arribava, portava mercaderies i fins i tot que viures des del nord d'Àfrica. Per tant, l'objectiu principal del corsarisme és aquest, afablir el subministrament de l'enemic.
Correcte. Escolta'm, aquí ens defensàvem marxant corrents cap a l'interior, posant torres de defensa. Com ho fèiem?
Bueno, en aquests primers temps sí, perquè la població de Catalunya era molt poca i no, en aquell moment no érem ni una potència militar ni molt menys, molt lluny estàvem de tot això. Amb el transcurs dels segles, ja quan arribem al segle XIV i XV, gira la truita. Diguem, és el gran moment de la Marina Catalana, i llavors els pirates o corsaris eren els catalans que anaven al nord d'Àfrica a atacar Alger i atacar tots aquests poblets fins i tot de la costa africana. Després, clar, és que al llarg de la història sempre ha estat un va i ve, no? Tot això, el moment en què et creixes i el moment en què baixa la decadència, doncs et arriben els altres i t'ataquen, no? I quan, diguem, hi ha la decadència ja de la gran Marina Catalana, doncs és quan arriben els turcs, que sí, va ser l'època de gran terror. I l'única manera de preservar-te d'aquests atacs era emmurallar les viles costaneres, que són les que més patien, i després es va crear tota una xarxa de defensa molt important a partir de torres de guaita i després dels avisos. Els avisos, encara que sembli una tonteria, en aquell moment no hi havia una xarxa d'avisos molt establerta, que era tu pagaves uns sous amb un senyor que anava a cavall i que anava de poble en poble, doncs, transmetent un avís, és a dir, que havien vist tals embarcacions a prop de tal cala en concret. I aquest avís, en poques hores, doncs, la gent de tota la costa estava informada, doncs, de, jo què sé, tres o quatre galeres que havien vist al cap de Creus. Mm-hmm. I en poques hores, doncs, la gent de Sant Feliu de Guíxols, o la gent de més al sud, fins i tot de Barcelona, gràcies a aquesta xarxa d'avisos que funcionava de dia i de nit, de nit cobraven el doble, però funcionava, i anaven a cavall corrents fins al següent poble, i del poble en sortia un altre, corrents, fins, bueno, corrents, galopant, fins al següent. I d'aquesta manera, en molt poques hores, tota la costa catalana tenia coneixement dels moviments de possibles corsaris o pirates enemics.
T'ha costat molt trobar tota aquesta documentació? És a dir, documentar tota aquesta presència, tota aquesta força i la presència, t'ha costat molt o no?
Sí, uns quants anys, perquè a més tot parteixes de fonts molt primàries, és a dir, de molts manuscrits i molts documents que et passes hores llegint, moltes vegades en lletra i en desxifrable, però després, clar, has de fer un esforç de síntesi perquè el llibre en concret pretenia ser, a veure, és un llibre que de recerca, però que pretén ser molt divulgatiu i que pugui ser llegit tranquil·lament per qualsevol persona, tant historiador com no historiador. I que realment gaudeixi, perquè és un llibre que està farcit no només d'aspectes tècnics de la història, sinó també de moltes històries, moltes historietes, moltes anècdotes, que trobo que el fan molt amè.
Per tant, si us agraden les històries de pirates, si us agraden les històries, si us agraden els pirates, si us agraden els corsaris, no us deixeu perdre aquesta proposta, Pirates i Corsaris a l'Empordà, un repàs de la presència d'aquests elements, d'aquests individus a la navegació de les nostres costes. Gabriel, ha estat un plaer per amb tu, Gabriel Martín, autor d'aquest llibre i historiador i investigador. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Cristina.
Digue'm.
Tu cursària, eh?
Sí, jo legal, però fotent-li canya.
Jo prefereixo ja, posats a fer-ho, ho fem bé. Il·legal del tot.
Sí.
Pirata
doncs
fins a la mèdula. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
Dissabte 9 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, per si no ens tornem a veure.
Decidit.
per si no ens tornem a veure. Un musical divertidíssim, on les aparences i els enganys es barregen amb comèdia i amor. Dissabte, 9:15 PM, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat. Decidit!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui hem parlat de l'aventura de fer la volta al món. Hem parlat de l'aventura de navegar, però en l'apartat d'esports avui volem parlar d'una altra aventura. Volem fomentar i promoure una altra manera de navegar. Bé, més que de navegar, de moure's al mar. La natació amb aigües obertes. La natació al mar. I que ens pot portar molt i molt lluny, molt lluny, tal i com ens explicarà ara la Cristina Cantal. Cristina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui ens volem submergir al món de la natació en aigües obertes i per fer-ho doncs en parlem amb la Maria Rossell, que és nedadora i responsable d'estratègia i creixement de Vies Braves. Bona tarda, Maria.
Bona tarda.
Explica'm, natació en aigües obertes, eh? Jo, quan penso en això, és aquesta sensació d'immensitat i tu allà al mig.
Sí, és una mica així, la sensació és aquesta i... Bé, jo nedo al mar des de que tinc ús de raó, des de que era ben petita, i ho segueixo fent. I per mi nedar al mar és una experiència terapèutica moltes vegades, perquè no penso en res i és una sensació molt, molt espectacular, de veritat.
Com una manera d'evadir-te, no?, completament?
Sí, sí, totalment, és així. Molta gent diu, ostres, què fas nadant tanta estona al mar, no? Perquè em puc passar 3 hores nadant al mar si faig una travessia de 12 quilòmetres o una distància així més llarga, no? I dic, jo no penso en res. I es queden una mica badats, no? Perquè dius, ostres, com pot ser que no pensis en res durant 3 hores? Sí, sí, és la sensació que a mi em provoca nadar al mar, no?
Això ho hem parlat a vegades també amb submarinistes, que també ens explicaven absolutament el mateix. Un dels reptes més grans complerts és l'Estret de Gibraltar. Explica'ns aquesta experiència.
Sí, és una travessia que és, diguem, un clàssic de les aigües obertes i és el repte que tot nedador vol assumir, no? Vull dir, és una distància d'entre 14 i 22 quilòmetres en funció també de les corrents que hi hagi a l'Estret. I jo el vaig creuar al setembre. A principis de setembre el vaig creuar, vam nedar un total de 16 quilòmetres i vam tardar 4 hores a nedar, a creuar l'estret.
Déu-n'hi-do.
D'on vau sortir?
Sí, vam sortir des de Tarifa i vam arribar a una platja que es diu Platja d'Àlia, en el Marroc.
Escolta'm, 16 quilòmetres, 4 hores, això és un quilòmetre cada quart d'hora, déu-n'hi-do el ritme. És a dir, tenint en compte que són aigües obertes i que, per tant, hi ha corrents i que no és, diguéssim, no és la quietud d'una piscina, no vas lenta, precisament.
No, de fet, la velocitat mínima per creuar l'Estret de Gibraltar són uns 3 quilòmetres l'hora. Per sota d'això és molt complicat creuar perquè les corrents t'ho impedeixen. les corrents canvien constantment, normalment és veritat que t'ajuden i per tant t'empenyen, jo ni de conya puc mantenir aquest ritme durant tanta estona si no hi haguessin vents, però sí, sí, el cas és que has de tenir una bona velocitat ja de base, perquè si no, el mar t'ho fa impossible creuar l'estret.
Hi ha dues... amb les aigües obertes, ara m'expliques, però jo, vist des de fora, hi ha un parell de dificultats. La primera, la manca de referents, és a dir, quan nedes en piscina sempre tens el referent dels... Depèn, no? 25 o 50 metres, depèn de la distància, depèn de la piscina a la que corris, sempre tens el referent de la paret, no? Del viratge, no? Arribes viratge, i més o menys vas calculant ritmes, fatiga... Bé, totes aquestes variables. Al mar això no passa, per un costat. I per l'altre, el que tu deies, les corrents, no? que tan aviat et poden empantar, com et poden venir en contra, com et poden fer nedar a través i, per tant, fer-te nedar molta més distància per la cosa aquesta que vas en diagonal, i després arribarem als peixos, les meduses i totes aquestes històries. Mm. Però aquestes dues variables, vaja, vist des de fora, són de les més complicades de combatre, d'alguna manera.
Sí, el mar és un element viu, no?, com aquell qui diu. La piscina, en canvi, és una bassa d'aigua, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, la situació la pots controlar molt millor. En el mar, certament, has de ser capaç d'aixecar el cap cada 20 braçades per orientar-te, perquè, si no, pots perdre el rumb, no? És important nedar a prop de la costa. Ara, amb les vies braves... hem aconseguit avalisar un trams de litoral que et permeten nedar al mar de forma segura, no? I per tant, totes les persones que es vulguin iniciar amb el tema de les aigües obertes ho tenen molt més fàcil que fa uns anys que no existien aquests trams de litoral avalisats per nedar, no? Però certament el mar sempre afegeix una capa de complexitat a la natació, perquè no només són les onades o les corrents, sinó que també et pots trobar en un banc de meduses en un moment determinat o alguna situació més complicada de gestionar, si et canvia el vent, si hi ha onades, etc, etc.
Sempre crol o vas canviant d'estil intentant d'alguna manera destensar-te físicament?
No, sempre crol, el mar obert, jo sempre nedo a crol.
Escolta'm, suposo que no ho vas fer sola, hi ha gent que et va acompanyar, com a mínim des d'embarcacions o des de caiacs, no? que d'alguna manera pallaven pel teu repte.
Sí, jo vaig creuar l'estret de Gibraltar a través d'una associació que es diu ACNEC, i érem quatre nedadores en total, quatre noies de diferents edats, i sempre teníem una barca d'avituallament al costat i una altra barca que anava davant nostre que marcava el rumb per assegurar que tocàvem terra.
Abans parlaves de anem nedant i de sobte un banc de meduses. Jo, per exemple, sóc una persona que veu una medusa i se'n va corrent, volant. Clar, suposo que també aprens a reaccionar davant de tota la fauna marina que hi ha, no? I suposo que la tranquil·litat, doncs, precisament és una de les primeres característiques que s'ha de posar en una situació així.
Sí, no, quan surts a nedar al mar sempre hi ha un element de... Jo no tinc por, però sí respecte, no? Vull dir, el mar sempre és més poderós que tu i et pots trobar mil històries, com poden ser meduses, no?, en aquest cas. Jo sempre quan nedo en el mar intento anar mirant una mica per sota aigua, si veig una medusa ja la sé esquivar, i si em pica no passa res, m'ha picat. Vull dir, no, en general les meduses... si et piquen de seguida es cura, diem, no és una picada greu ni molt menys, no? Vull dir que no, les meduses són molt temudes per la gent que jo crec no neda al mar, no està acostumada a nedar al mar. Un cop t'has acostumat a nedar al mar i coneixes l'entorn, jo crec que li pes la por, però sempre li tens el respecte.
Bueno, bàsicament la por és perquè desconeixem que hi ha allà sota, bàsicament, tu que t'hi has passat tantíssimes hores, clar, suposo que ja domines més, ja veus més que hi ha. M'ha agradat una altra cosa que m'has dit, i és cada 20 braçades haig d'aixecar el cap per orientar-me. Però, clar, potser en certs moments no tens punts de referència, no? O sigui que realment et deus haver trobat en situacions complicades a l'hora d'anar nedant i que realment doncs, no tens, per d'una manera, les medes de referència, per exemple, parlant des d'aquí dalt.
Clar, no, normalment quan sortim a nedar ho fem resseguint la costa. i per tant tens el referent de terra en el teu costat i és relativament fàcil orientar-te perquè vas seguint, o si surt un cap, doncs vas directe a aquell cap, i coses així. Mai nedem en un espai que sigui complet, en el sentit que no hi hagi cap referència ni davant teu ni al teu costat. Això només es fa a l'estret o en travessies superllargues al mig de l'oceà o del mar, i sempre tens una barca davant que et guia. Per tant, sí que és important en aquest cas mirar la barca de davant.
Deixa'm preguntar-te un parell de qüestions. Creuar l'estret de Gibraltar és més complicat que nedar a la Mediterrània, a la Costa Brava o a qualsevol altre lloc? És a dir, hi ha corrents, la corrent és diferent, hi ha forces que aquí no hi són?
Sí, sí, certament. Vull dir, l'estret de Gibraltar és una travessia dins dels clàssics, que segurament és de les més curtes pel que fa a distància, però de les més complexes a nivell logístic, perquè a l'estret de Gibraltar hi xoca l'aigua del mar Mediterrani i
freda?
L'aigua del mar Atlàntic.
Calenta.
Freda, sí, 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 freda. Sí, sí, exacte, són dos contrastos de temperatura, dos nivells de salinitat diferents, l'orografia de l'estret de Gibraltar a nivell de a cada costa, a la costa espanyola i a la costa marroquina també és diferent, i això genera més corrents, la marea també es veu, influeix molt en el tipus de corrents que hi haurà, si són més fortes, si són més fluixes, no? I per tant, en el cas de l'estret, l'hora de sortida de la travessia i el dia de sortida de la travessia la marca la intensitat de les corrents que hi haurà aquell dia i el vent que hi hagi. No pots sortir amb un determinat tipus de vent, sempre t'has d'esperar que el dia que hi hagi vent fluix i que vingui d'una determinada direcció, etcètera, etcètera. No? Per tant, el més complicat és això, l'ambient que et trobes a l'estret.
I finalment, i això la gent ho hauria de saber, a l'estret de Gibraltar hi ha tal quantitat de trànsit marítim que és un dels pocs llocs, l'únic a la Mediterrània, on hi ha canals de circulació fluvial, marítima. És a dir, els barcos no poden anar, per entendre'ns, per on volen, sinó que hi ha a les cartes nàutiques dibuixades un carril de pujada i un carril de baixada, perquè és que, si no, allò és un desgavell. Mm. Posar-se a nedar en aquest context és com posar-se a córrer a creuar l'autopista. Aquí suposo que també us va tocar calcular, no?
Clar, no. Això es fa sempre amb el permís de capitania marítima, tant del port de Tànger com de Tarifa. I sí, els vaixells circulen això amb un carril de pujada i un de baixada i nosaltres anem en diagonal. Clar, el dia que hi ha un creuament, tots els vaixells ho saben. Saben que hi ha un cruce, que es diu allà, i saben que nosaltres, la gent que està a l'aigua, tenim prioritat. I, per tant, quan un vaixell va en la mateixa direcció que nosaltres, el vaixell és el qui ha de fer la maniobra per evitar xocar. No som nosaltres. O sigui, ho tenen molt estudiat, això.
Aquestes són una mica les aventures, les vivències de en aquest cas, la Maria, que ha volgut, que va voler creuar, la Maria Rossell, que va voler creuar l'estret de Gibraltar. Maria, moltíssimes gràcies per haver-la compartit amb nosaltres, i a veure si la gent s'aficiona a nedar amb aigües obertes, que és una experiència.
Ojalà, moltes gràcies.
Que vagi bé, fins després.
Navega amb el Far.
Doncs aquesta és l'experiència de la Maria, però les aigües obertes tenen també jutges. Anem a conèixer Ivan Fernández, en aquest sentit, amb qui ens presentes.
Doncs el nostre convidat, com bé deies, és jutge nacional de natació i natació en aigües obertes, però també coordinador del Club Natació de Vilanova i la Geltrú. Per tant, si et sembla, saludem en Jaume García.
Jaume García, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I què fa un jutge de natació d'aigües obertes?
Doncs, a veure, encara que sembli mentida, doncs es poden tenir que fer doncs moltes coses, no? Perquè, bueno, és una especialitat relativament nova dintre del que és la natació, bastant desconeguda, tot i que els últims anys doncs està agafant molta volada, tant aquí a Catalunya com fora. I, bueno, no som molts els jutges que ens hi dediquem, i de fet també els clubs no fan una demanda molt gran de jutges per fer el seguiment de la prova. En funció del lloc on es faci la prova, doncs és més complexa o més fàcil el poder fer un seguiment acurat, no? De fet, també unes tasques prèvies, unes tasques durant la prova i unes tasques que també que es fan de verificació una vegada a la prova amb aspectes de resultats, no?
Deixi'm que presenti, perquè deia els clubs, a Catalunya hi ha un club, de fet va ser el primer club d'aigües obertes que hi va haver, no només a Catalunya sinó a l'estat espanyol, són la gent de Radical Swim, i saludem el seu president, que és en Dani Serra. Dani, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No sé si us coneixeu amb en Jaume.
Sí, el coneixem.
Vale, doncs ja està.
Sí, amb aquest món. No som gaires, bueno, no érem gaires, ara cada vegada som més gent, no? Però el Jaume és una persona que sempre està molt vinculada a tot aquest, a això de les aigües obertes, i la veritat sí que es coneixem, és un gran coneixedor.
Vull presentar, al marge d'en Jaume i en Dani com a president, vull que conegueu que en Dani també, al marge de ser olímpica a Seul, amb aigües obertes ha fet coses com, per exemple, fer la travessa de la Lupus, que és una marató nedant, perquè us en feu una idea. L'estret de Gibraltar, dèiem que té 16 quilòmetres, doncs ell n'ha fet 42.
Sí.
Que es diu fàcil, ho dic perquè estem parlant amb dos experts. Escolteu una cosa, dèieu, cada vegada hi ha més gent. Hi ha una afició creixent?
Sí, parlo jo, Jaume, per mi.
Parla.
Sí, jo crec que sí. Aviam, això de la natació és com... És una mica el que va passar fa temps amb el running, després una mica amb el triatló, doncs jo crec que ara està passant una mica amb natació. L'única diferència que és important també és el tema de la seguretat, no? Que lògicament, si vas corrent ja et canses, pares, i no passa res, i vas nedant i tens algun problema, doncs clar, t'enfonses, no? A no ser que portis mitjans de seguretat, etc. No? Però sí que hi ha molta predisposició, només cal mirar el que són les platges, sobretot on estiuegem nosaltres, per allà, el que és Palafrugell, Calella Palafrugell, etc., com cada vegada hi ha més gent que està fent el carril aquàtic, les vies braves i coses d'aquestes, doncs cada vegada hi ha més afició, no?
És una bona manera d'introduir-se, Jaume?
Sí, a més, jo crec que Radical doncs, fa una molt bona tasca en aquest sentit, perquè és una prova... amb referent, molt referent a Catalunya, junten un cap de setmana d'octubre, junten allà molt tipus de gent diferent, molt valents en muntar tot el que fan, perquè bueno, moltes vegades desconeixes d'on prové la persona que se t'està tirant a l'aigua i munten un dispositiu molt, molt bèstia, i la veritat que el que m'arriba a mi sempre té molt bona acceptació i molt bona premsa arreu aquí a Catalunya.
Parlàveu de la seguretat, i això crec que és important. És a dir, natació amb aigües obertes, el que sol fer la gent, sobretot a l'estiu, és, va, vinga, mentre estem aquí prenent el sol, va, vaig a nedar una estona. I agafen, es foten al mar, es posen a nedar dintre, i després ha d'anar el socorrista de tornar a buscar-lo. Vosaltres, tant els jutges com la gent de Radical, Dani, sí. Heu arribat fins a l'extrem de dissenyar una mena de bolla pròpia de natació per poder senyalitzar i que sigui útil en diferents circumstàncies, no?
Sí, nosaltres ja fa uns anys, quan no hi havia boies específiques de natació, vam dissenyar una, que també t'he de dir que ara mateix, doncs, amb totes les boies xineses, sobretot, no?, que venen dels Estats Units, etc., doncs aquella que vam fer nosaltres ja ha quedat desfasada, no?, com aquí diu, perquè hi ha molt bon material, no?, el que és el mercat, no?, però sí que vam tenir un neguit, no?, i un neguit dels que tenim un era aquest, no?, de la seguretat, no?, i fa, crec que 5 o 6 anys van dissenyar una boia específica de natació d'aigües obertes, que ara s'ha vist superada, i a més vam, junt a la Federació Catalana de Natació, vam publicar un manual de bones pràctiques en natació d'aigües obertes, no? Que és, bueno, intentant conceptes bàsics, no? De cara a la gent doncs, que vulgui nedar, que ho faci, però amb la major seguretat possible, no? No sé, és tan senzill com dir, escolta'm, si et trobes malament, no et tiris. Si veus que el mar està malament, no et tiris. Ves acompanyat. Si veus que pot haver-hi un vent canviant, no et tiris, no? Perquè al final... És la seguretat d'un mateix la que hem de garantir nosaltres mateixos, no? Perquè quan hi ha socorristes a la platja, doncs arriben fins on arriben, no? Però hi ha vegades que hi ha doncs, carrils aquàtics o vies braves, doncs, que tu vas nedant d'una punta a l'altra, i en 3 quilòmetres d'una punta a l'altra. No? Sí. Hi ha gent també que es fica a nedar sense cap mena de dispositiu de senyalització. Bueno, s'han de fer les coses, però s'han de fer ben fetes, no? Perquè la veritat que és una passada nedar en mar obert, en qualsevol època de l'any. Nosaltres ara mateix estem anant els dissabtes a nedar, i la veritat és que, no té res a veure amb una piscina, que té també uns altres avantatges, no? Però anar amb aigües obertes, doncs la llibertat, no? És com anar a córrer a fora, no?, a la muntanya, sí, o anar a córrer amb una cinta, no?, més o menys, similar, no?
Però, Jaume, vosaltres, que tu ets, en aquest cas, coordinador del Club Natació de Vilanova, el traspàs de la piscina al mar no es pot fer la brava, o sí?
Bueno, no, de cap manera, en principi. Bueno, avui aprofitar la benentesa que ho ha dit el Dani, el tema del manual aquest de bones pràctiques, doncs perquè que sàpiga de primera mà, però no hem tingut oportunitat de parlar-ne, doncs que nosaltres estem fent ús d'aquest manual, ja que nosaltres he sigut el segon estiu, ara el 2018, que en col·laboració amb juntament de la mà de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de lo que és la regidoria d'esports, doncs fem uns cursos d'iniciació a les aigües obertes, i el manual que fem servir per aquesta introducció a les aigües obertes és el manual que va crear el Dani i la seva gent, no? Un manual senzill, crec que es pot seguir molt bé, tot en els seus vessants, de com creuar els canals de nado, quina significació té cada tipus de balissa, algunes ressenyes de no sortis mai sol, si pots avisar en el socorrista. Tot això també ve una mica lligat, doncs, perquè nosaltres a Vilanova, doncs, tenim un canal per sota de la línia de les boies de costa, d'on no poden traspassar les embarcacions de motor, una línia de 400 metres, que després també aprofitem per la travessa de Vilanova, que muntem a finals del mes de juny, i diguem-ne que amb aquests cursos d'iniciació, que en funció també de tècnics que tenim, dels mateixos nedadors que ens ajuden, doncs cada divendres per la tarda fem unes sessions de 3-4 sessions de cada grup d'iniciació, que ho fem seguint aquestes pautes. Seguint amb el traspàs de piscina a aigües obertes, doncs, bueno, aquest any una de les coses que nosaltres anem a implantar va ser que a vegades ens trobàvem, doncs, que per la situació del mar aquell dia, o gent, doncs, que té certa dificultat, que no sap el que s'apunta, doncs donar-los una mica més d'ajuda, doncs, a fer una sessió en piscina, no? Vull, muntem les bolles allà, fem una sèrie d'entrenament d'orientació, una mica, doncs, de simular una mica el que després ens trobarem al mar, no? Després també sempre va bé, si es pot, doncs, durant l'hivern fas un treball, no cal fer un treball més exigent, de tipus aeròbic i això, i després, tal com va venir el bon temps, doncs progressivament, doncs, anar fent un traspàs al que és al mar.
Dani, vosaltres heu arribat a fer, i de fet esteu fent fins i tot tecnificació, no? És a dir, agafeu a la gent, li feu un estudi de com neda i mireu d'adaptar aquest estil de natació al que sigui el més correcte possible i que s'ajusti a la manera de nedar al mar, que suposo que també deu ser diferent.
Sí, i sobretot, bueno, és que en trobem de tot. O sigui, hi ha gent que jo he trobat gent que està fent 5.000 metres, 5.000 metres són molts en piscina,
i
no sap nedar. I no sap nedar en el sentit que va a dos minuts o hi ha algú al 100, es cansa, etcètera, no? I fa 5.000 metres com pot. Llavors aquesta gent, el primer, digue, escolta, primer aprendre a respirar, la braçada, flotabilitat, donem conceptes de tecnificació que, per descomptat, ensenyen a millorar, a ser més eficient el que és nedant, no? A part d'això, una vegada tu aprens tots aquests conceptes, també, que són bàsics, però que són molt importants, que, clar, els que hem nedat tota la vida ja ho aprenem de petit i ja ho portem a dintre, no? Però sí que és cert que hi ha molta gent que ha començat més tard a nedar i diu, escolta'm, jo vull aprendre, doncs intentem inculcar aquests conceptes bàsics, perquè després la transferència, tant en piscina com al mar, és molt similar al que és el nedar. El que sí que és cert que el mar té uns condicionants que són totalment diferents, potser, que la piscina. Les onades, corrents, vents, no? Però, bueno, també és molt maco, no?, el que és aquestes diferències amb el que és la piscina. Però l'abraçada, la respiració, és molt similar. Pots respirar una mica diferent quan, en funció de les onades que n'hi ha, però el que és la tècnica d'abraçada, impulsió, etc., és molt similar al que és la piscina del mar, no?
La recomanació a la gent que ens estigui escoltant, què ha de fer? És a dir, jo vull fer-ho, a mi m'agradaria, jo veig que la gent ho fa, fins i tot em vull dedicar al triatlon, ja no dic fer natació amb aigües obertes, vull fer triatlon i una prova és la... Què ha de fer?
Primer tindrà gana, que això, per descomptat, que molta gent cada vegada té més, no? Però què és el que ha de fer? Primer, depèn del seu nivell de natació, ma, jo recomano sempre que vagi a través d'algun professional, eh? O sigui, no, hi ha molts, a Catalunya tenim la sort de que hi ha molts bons professionals amb la natació, tant des dels clubs com des d'entitats més, més directes, no? Com pot ser, no sé, la Marnató, o no? Nosaltres mateixos, que també som un club nosaltres, no? Però, bueno, hi ha més gent, o inclús professionals amb els quals es dediquen ells mateixos a lo que és ensenyar a nedar. Primer, posar-se una mica, si no tens gaire coneixements, nocions de lo que és la natació o l'estil o aprenentatge, posar-se en mans d'alguns d'aquests professionals perquè et donin els conceptes bàsics. Perquè una vegada aquests conceptes bàsics, tu ja pots anar desenvolupant els teus entrenaments en funció d'aquests conceptes, no? El primer de tot és agafar la base. Aquesta base et serveix després per nedar. Lògicament, apuntar-te, hi ha grups que surten a nedar, bueno, hi ha moltes, a Natació Badalona, hi ha molta gent que neda, no? A Mataró, hi ha molta gent que fa grups d'anar, doncs apuntar-te en grups d'aquests, anar a gaudir, no? Dels dissabtes, hi ha sortides de matí, veure la lluna, hi ha moltes coses, no? Però, abans de tot, lògicament, agafar una base, no? Fer un entrenament, agafar una base de tècnica, en base a aquesta base de tècnica, doncs, depèn de l'objectiu que tinguis, doncs fer una sèrie d'entrenaments, o no, si no tens un objectiu molt gran, doncs no farà tanta cosa, no? I, doncs, anar a gaudir, no? I això és la part important, no? Lògicament, amb la seguretat, que això és la primícia bàsica, no? Portar la teva boia, no sortir si fa mal temps, avisa algú que estàs fora, etcètera, no?
La gent es pensa que això de la natació, Jaume, és físic. Hi ha una part de físic, però hi ha una part fonamental de tècnica, i de coordinació.
Sí, sobretot al mar, no? Perquè el mar, com deia el Dani, et pots posar a nedar i en funció de les condicions que puguis tenir en aquell moment, com no tinguis un domini del medi una mica curat, doncs et pots posar a nedar i no moure't del lloc o a la que et donis compte, si no tens una bona orientació, trobar-te a molts metres de distància. Nosaltres fa uns anys a Sitges vam tenir una travessa que va decidir treure i la veritat és que ho hem passat molt malament de tenir que anar a buscar gent molt lluny, a part de que es va allargar més del compte, i gent que va sortir en unes condicions bastant perjudicades a l'aigua en quant a marejos, no? Vull dir, i gent doncs, que com sempre no sap on es col·loca, no? Jo una recomanació que sempre faig és que, sobretot, molt de coneixement, no? I molt de respecte en el mar, a l'estany o on estiguem fent aquest esport de les aigües obertes, no? Perquè no només és en el mar, en aigües, diguem-ne, graves, sinó que també es pot practicar en estanys, en rius, en diferents tipus de... Però que sobretot sempre tindrà aquest respecte en el medi, no? Perquè diguem que l'home no és el seu mitjà habitual, vull dir, com un peix, no? T'has d'adaptar, no?, a la situació.
Escolteu, en tot cas, ja en parlarem, seguim parlant un altre dia. Un dia us explicaré algú que va fer una triatló i va posar... Bueno, va fer la natació de cara al sol i la gent anava en diagonal i va fer més el triple de quilòmetres dels que havia de fer. Però, en tot cas, això és queda per un altre dia. Jaume, moltíssimes gràcies des del Club Natació Vilanova fins a la propera.
Vinga, gràcies a vosaltres.
I Dani Serra, des de radicalswim.com, informeu-vos aquí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després.
Vinga,
igualment. La natació amb aigües obertes, apassionant, però s'ha de fer en cura, i amb professionals. Fins demà a les 4.
Segueix la llum del far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Paula, hi ha un so que és molt peculiar que necessitem que sàpigues fer perfectament.
Quin?
És la ella.
Ah, pues que ho provi.
Ah, quan vulguis.
Turmell.
Turmell.
Mirall.
Mirall.
Cristall.
Cristall.
Sabadell.
Sabadell.
Si volguessis un món descobrir.
veuràs des del delta els Pirineus. Més que 12.000 quilòmetres.